perquè és un mandat legal. O sigui, la Generalitat té l'obligació legal de, quan es detecten pagaments indeguts, haver-los de reclamar. Jo el primer que vaig fer quan vaig arribar al Departament de Drets Socials i vaig veure la situació de que hi havia un volum considerable de persones que havien de rebre aquestes cartes notificant pagaments indeguts, vaig preguntar si podíem aturar l'enviament d'aquestes cartes fins a tenir temps per valorar què es podia fer al respecte. Però hi havia alguns casos que ens van dir que estaven a punt de prescriure i que llavors s'havien d'enviar perquè, si no, posàvem en risc, diguéssim, la seguretat jurídica dels propis funcionaris de la Generalitat, i això no ho podien fer. Llavors, tristament, hi ha coses que l'administració i la legalitat et marca que has de fer. L'únic que llavors el que van fer va ser estudiar quines eren totes les vies legals per intentar, diguéssim, condonar aquests deutes, perquè, en primer lloc, les persones no havien comès cap error. Les persones havien... era l'administració la que no tenia un model per adonar-se amb agilitat que estava pagant de més. I llavors, per això, vam proposar aquesta condonació, aquesta amnistia, que finalment ha estat efectiva aquest dimarts, que ho hem portat d'acord de govern, que deixa sense efectes doncs, tots aquests deutes que al final són per persones vulnerables i persones que no han actuat de mala fe. Llavors, jo crec que això és una mica una estratègia de fer esborrany i compte nou i ara dissenyar una prestació ben feta on les actualitzacions siguin ràpides i si cal reclamar quantitats petites, doncs ho farem amb agilitat, però el problema és quan s'acumulen quantitats tan grans com teníem fins ara.
Clar, la sensació també és una mica que aquí està, al final estan pagant una mica justos per pecadors perquè aquesta amnistia beneficia els que no han pogut tornar els diners, però en canvi els que els han tornat no s'inclouen. De fet, ahir la síndica de Greuges insistia en reclamar que aquesta amnistia també s'ampliï a les persones que han tornat els diners, perquè al final tots són persones vulnerables. No sé si aquesta possibilitat és sobre la taula o ja ha quedat totalment descartada.
Bé, ho estudiarem i veurem a veure què es pot fer en aquest sentit. Però jo crec que també la gent... el que no volem tampoc és obrir més processos administratius, no? Vull dir, les persones també de vegades doncs, han ja pagat una quantitat, han fet net, i ara si obrim un altre procés administratiu per fer net, veure què han de tornar, què no han de tornar, algunes persones potser també els suposa un greuge. Llavors ho estem estudiant i veurem una mica quina és la demanda i ho valorarem.
La Generalitat assumirà la gestió de la renda garantida i l'ingrés mínim vital, perquè fa uns mesos, amb l'arribada del nou govern, es va acomiadar l'antic director de l'oficina. No sé si encara continua a presidència o assumirà drets socials aquesta oficina. Com queda tot plegat?
Bé, el que refereix és l'oficina del Pla Pilot de la Renda Bàsica Universal, que això, diguéssim, no és una prestació de la Generalitat, sinó una potencial nova prestació que estava en aquesta fase de pilot. I aquesta és l'oficina que estava a presidència, ara va venir al Departament de Drets Socials, i això estem treballant en una prova pilot per aquesta Renda Bàsica Universal.
Però no queda aturat, com es va dir en el seu moment, ni es... Vull dir que continua endavant, que és una cosa que es manté.
I tant, continua endavant. Per això també vam voler canviar el director general, per tenir algú més del nostre equip i posar-ho endavant el més aviat possible. I el que farem és complir els acords de legislatura. Farem un pla pilot de la renda bàsica universal i redissenyarem o continuarem avançant en alguns aspectes d'aquesta prova pilot.
Però diguéssim... poden posar dates...
Si poden posar dates, doncs durant el 2025 hem de redefinir el projecte. Jo espero que a finals del 2025 ja puguem, diguéssim, començar una part del pilot. Normalment els pilots comencen amb una recollida de dades i esperem que el 2026 ja sigui un any en el qual ja comencem diguéssim, la fase de la implementació del pilot i durant el 26, 27 i cap endavant començar a tenir dades de resultats i i veurem. Però sí, ara estem a la fase de redefinir, diguéssim, el disseny d'aquesta prova pilot. Però llavors això va per una banda, i també em preguntaves per la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital, que això són ja no en fase de pilot, sinó que això són prestacions estructurades que tenim al nostre país. I estem fent passos endavant per millorar aquest disseny de la renda garantida de ciutadania, que, com dèiem just abans, aquesta situació de pagaments indeguts posa de manifest que necessitem un nou model, i ho estem treballant, i en paral·lel estem fent passes per assumir la gestió de l'ingrés mínim vital. Tenim una coordinació molt estreta amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que és qui gestionava la prestació fins ara. Hem tingut moltes reunions i estem en nivell tècnic, transferint, diguéssim, el codi de programació, veient aplicatius informàtics, perquè tot vagi el millor possible, i també gestionant convenis del que es diu interoperabilitat de dades. Per gestionar l'ingrés mínim vital necessitem tenir dades dia a dia de l'agència tributària, del padró, de la seguretat social. Llavors tot això és una infraestructura, doncs el que dèiem al principi, no, és tota una infraestructura digital que necessitem que estigui ben organitzada i funcionant bé, perquè després l'usuari, doncs, posant el seu DNI, pràcticament n'hi hauria d'haver prou. Aquest seria l'ideal, perquè quan tu tens tota una infraestructura digital i les administracions es parlen i es transfereixen dades, doncs l'usuari no té per què aportar tota aquesta informació.
Mm-hmm. Per cert, fa unes setmanes el president Illa va anunciar que es crearia una direcció general de la gent gran, que la gent gran i l'envelliment prendrien molta importància en aquest nou govern. No sé ara mateix com està la situació, si hi ha noms sobre la taula, si alguna cosa, si s'ha avançat en aquesta direcció.
S'ha avançat i estem treballant amb el que es diu el decret d'estructura de segon nivell, on s'estructuren les funcions dins del departament, les diferents direccions generals, i es fan alguns ajustos. Això és, diguéssim, per tot el departament, però és el moment, diguéssim, on es poden crear, doncs, noves direccions generals, i en principi estem aquí. Esperem que durant el 2025, doncs, ja puguem tenir aquest nou decret d'estructura amb la creació efectiva d'aquesta direcció de persones grans. I, sens dubte, reforçar tota aquesta àrea és una de les prioritats del govern. Necessitem estructures per fomentar un envelliment més actiu, més comunitari, i per també, doncs, tenir una direcció general que atengui específicament les persones grans.
Clar, en aquest sentit, farà una cosa d'un mes, la patronal de les residències de gent gran, l'ACRA, explicava que caldrien 25.000 places i fins a 20.000 professionals a Catalunya davant de l'envelliment del baby boom. Aquest és el gran repte de país que hem d'afrontar, aquest envelliment de les generacions del baby boom?
Sens dubte és un gran repte, i jo crec que la manera com encarem aquest repte definirà la propera generació, les properes generacions de la nostra societat. Perquè és molt important fer-ho bé. És molt important fer-ho bé i reforçar la qualitat dels serveis públics, l'atenció a les persones grans. Perquè quan tu tens uns recursos constants per donar servei a la població, però la població augmenta i la població envellida també augmenta i les necessitats creixen i tu tens els mateixos recursos, doncs lògicament la qualitat es va deteriorant. I quin és el problema d'aquest escenari? Doncs que llavors qui es pugui pagar una residència bona o contractar alguna persona té un bon envelliment, i qui no s'ho pot permetre té una qualitat deficient. O sigui, això justament és el que aquest govern està compromès a canviar. El nostre model és un model on els recursos i l'atenció a les persones grans continuaran millorant en qualitat i en volum per donar un millor servei per tothom, no? O sigui, això que diem nosaltres, som el govern de tothom, això és el que es transmet. Volem que les persones tinguin un envelliment amb unes bones condicions per tothom, no només per qui s'ho pugui pagar. I estem compromesos amb això. Una part dels acords de govern és la creació de 6.000 places de residències durant aquesta legislatura, i això és un primer plantejament, però hem de veure si són suficients i després com planificar, doncs, no només aquesta legislatura, però jo crec que aquí és fonamental també tenir una mirada llarga i veure què necessitem que passi en els propers 10, 20 i 50 anys per assolir aquest nivell d'excel·lència de serveis públics i d'atenció a les persones grans.
Ha de canviar el sistema de residències, com es gestiona tota la qüestió de l'envelliment? Vull dir, per fer un envelliment més a casa amb cuidadors o més en edificis d'aquests compartits per evitar les qüestions de la soledat no desitjada, que, per exemple, parlem avui aquí a la ràdio.
Sí. Bueno, en gran mesura s'ha millorat molt en definir un nou model de cures, no? Aquí el Ministeri de Drets Socials ha fet una aposta decidida, la Diputació de Barcelona, per exemple, també ha estat molt activa en definir aquest model de cures, i sens dubte, diguéssim, les noves residències que ara es construeixen o es creen ja són molt més amb unitats de convivències més reduïdes, són molt més amables, no? I en paral·lel hem d'avançar, per descomptat, en fomentar l'autonomia a casa i que les persones, doncs, puguin estar bé ateses a casa seva el màxim temps possible. Però també hem de ser conscients que segurament continuarem necessitant tot un ventall d'opcions i també centres residencials, per descomptat, segurament, doncs, pels casos de dependència més greus. Llavors, el que hem de fer, doncs, en aquest objectiu de mirada llarga és veure com ampliem tota l'oferta, en quines potser més, però fomentant tot això de la desinstitucionalització, que la gent estigui el màxim temps a casa, amb els suports que es puguin donar des de les administracions.
Parlant sobre les desigualtats, les dificultats per accedir a totes aquestes ajudes, etc. El que està veient-se cada vegada més, i tal com van confirmar en diferents informes, per exemple, és que la meitat de les persones que viuen de lloguer a Barcelona viuen en risc de pobresa. O sigui, el fet de l'habitatge s'està convertint en un element de desigualtat, en un element que amplia la bretxa entre les persones riques i la classe obrera?
Sí, sens dubte. L'habitatge és un dels grans reptes i diguéssim, la desigualtat moltes vegades, fins fa relativament poc, s'acostuma a dir en termes d'ingressos, no? En termes de renda. Però la desigualtat d'actius, la desigualtat patrimonial, és encara potser inclús més important i més palesa, no? Hi ha una gran part de la ciutadania que, afortunadament, doncs, inclús no tenint salaris molt alts, però en algun moment heretarà un bé immoble i això li donarà una situació d'una mínima estabilitat. Això, lògicament, doncs, és fantàstic, però voldríem que això fos així per tothom. I, malauradament, les persones que tenen rendes baixes i en cap moment podran tenir heretar aquestes propietats o aquests actius, doncs es troben en una situació molt complicada quan els preus de l'habitatge continuen pujant, no? Llavors, per això, el model és un hem d'avançar cap a un model on hi hagi un parc d'habitatges públic molt més important i Catalunya, doncs, sent un país ric, ha de tenir uns bons serveis públics i, per descomptat, un parc públic d'habitatges.
En aquest sentit, falta una visió més transversal de la situació, és a dir, que l'habitatge continuï depenent de territori i no hi hagi com un pes més específic del Departament de Drets Socials, per exemple, és un error?
A veure, jo crec que al final els temes algú els ha de liderar i està molt bé que es reparteixin, diguéssim. Però jo estic en converses constants amb la consellera Paneque i jo crec que en molts àmbits del govern hi ha moltíssims temes que són transversals, no? Llavors, jo ho vam veure ahir, per exemple, amb el debat de l'Agència Integrada Social i Sanitària. Necessitem una estructura pels drets socials i salut, estar més integrats. Llavors, jo crec que Això una mica, potser la gent així ho entén més fàcil, com a les escoles, que s'ha començat a treballar per projectes, no? El projecte de l'aparell digestiu, i llavors fas una part de matemàtiques, una part de naturals, una part de socials. Jo crec que a la Generalitat i a les administracions hem de treballar així, i aquest govern ho està fent. Hi ha un tema, que és l'habitatge, i això és transversal, però hi ha molts altres, no? L'estratègia contra la pobresa infantil, temes de salut mental, necessitem en molts àmbits un enfoc transversal i coordinar accions des de diferents departaments. I això ho estem fent, i jo crec que és un actiu. És un actiu perquè, a més, doncs, aprens d'altres departaments, d'altres maneres de fer, i l'important és que hi hagi un lideratge d'algú clar, que, diguéssim, empenyi del carro, parlant planerament, però si les tasques estan repartides en més departaments, doncs jo crec que això suma més que resta.
Mm. Parlant de competències i de departaments, si es confirma el traspàs de les competències d'immigració que estan negociant junts amb el govern de Pedro Sánchez, les assumirà el seu departament?
Dependrà de quines són aquestes competències, lògicament, perquè, per exemple, ahir que es parlava de seguretat, aeroports i ports, doncs això depèn d'Interior. L'acollida sí que depèn més dependria de la Direcció General de Migracions, però bé, depèn una mica de quines siguin aquestes competències de migració. Això també es veu a l'estat espanyol. Hi ha la Secretaria d'Estat de Migracions, que està al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, però hi ha tota una part a justícia, hi ha una part a interior, hi ha una part exteriors també. Llavors, en funció de les competències, veurem com cau. Però el nostre departament sí que, amb aquest nou govern, ha assumit la Direcció General de Migracions i Refugi, i tot el que sigui reforçar aquestes competències i poder fer més per acollir a les persones migrades, donar-los més suports i fomentar la seva integració i fomentar la seva incorporació a la societat, al mercat laboral, doncs és una de les nostres prioritats.
Uh-huh. I està a favor d'exigir el coneixement del català per integrar aquestes persones, tal com exigeix Junts en aquest acord?
Bé, jo crec que el que és fonamental i molt important és que tothom que vulgui aprendre català tingui l'oportunitat de fer-ho. I no estem ni tan sols aquí. Vull dir, jo crec que sembla que l'escenari sigui que ningú vulgui aprendre català, i llavors hem de buscar maneres d'incentivar que la gent n'aprengui, quan la realitat és que la població migrada genera una demanda d'aprendre català immensa i que no li estem donant una bona resposta. Llavors jo crec que jo començaria per aquí, que és un plantejament molt més pragmàtic, i si un cop tu li has donat totes les eines possibles perquè tothom aprengui català, es considera que no és suficient, doncs s'haurà de veure llavors com reforçar aquestes demandes o incentius a que hi hagi més català. Però crec que hem de partir de la reflexió de que a dia d'avui hi ha molta gent que en vol aprendre i no estem donant les eines perquè ho facin.
Uh-huh. Actualment també tenim un model que acompanya els menors d'edat no acompanyats mentre són menors, però el dia que fan 18 anys, com qui diu, els deixa a la seva sort i ja no tenen cap mena de cobertura. Aquest model ha de canviar? S'ha de buscar alguna manera d'evitar que quedin desemparats d'una manera tan radical?
Bé, això no és exactament així, perquè hi ha un programa d'acompanyament als extutelats que arriba fins als 23 anys. Se'ls dona suport mitjançant solucions residencials i també amb una prestació econòmica que tenen dret, fins fa poc es va augmentar del 21 al 23. I Catalunya va ser pionera en donar aquesta cobertura durant l'etapa, diguéssim, d'extutelats, perquè tots que tenim a la família algun jove de 18 o 19 anys som conscients que aquestes persones no estan preparades per ja poder valer-se per si mateixes en el món en el que vivim, amb els preus dels habitatges que tenim i amb les dificultats també d'inserció laboral, i per no parlar d'aquest col·lectiu que a més arriba de base en problemes encara més complicats. Llavors aquest programa d'extutelats jo crec que és un actiu de, com deia, Catalunya va ser pionera en implantar-lo, ara hi ha moltes altres comunitats autònomes autònomes que el tenen. L'hem de reforçar, l'hem de millorar per veure que tot estigui funcionant bé. I això jo crec que també li hem de posar més llum, perquè hi ha molts nois i noies extutelats que estan a la universitat. No? Ara que de vegades l'extrema dreta ens critica quan es destina a ajudar aquestes persones, i a més ho posa en relació amb ajudar la gent gran, no? Que a mi, com els dos col·lectius, em semblen que els hem d'ajudar tots, em fa una mica de ràbia parlant també planerament. Perquè tu, si pots ajudar en un moment donat un jove que ha tingut tantíssimes dificultats a que vagi a la universitat o que faci una formació professional o que comenci a treballar, el retorn que això aconseguirà per la societat i l'economia catalanes és immens. I és meravellós que sigui així. Llavors, hem de continuar donant suport perquè tot el que aquesta persona porti en salaris, contribucions socials, impostos, compensa amb escreix aquesta inversió puntual que fem, i ja no parlem del component humà i de com estem ajudant a una persona, no?
Clar, ara vostè parlava d'aquests discursos d'extrema dreta i d'aquest de fet de posar-hi llum. Dic, no sé si l'impuls de les borses de les famílies d'acollida van en aquesta direcció, en què més gent s'assumi a aquest sistema, que més gent el conegui, en participi, i d'aquesta manera també intentar desactivar aquests discursos d'odi.
Sí, sens dubte. La Generalitat a dia d'avui té doncs un volum de joves tutelats per la Generalitat molt gran, i un percentatge notable en comptes...
De quina xifra estem parlant?
D'uns 2.000. 2.000 uh-huh. menors d'edat. Llavors, disculpa, jo crec que 2.000 són joves migrats sols, uh-huh. llavors venen de l'àmbit de les migracions, però hi ha uns altres, em sembla que són com 1.500 més, que venen, diguéssim que són joves que venen d'altres, o sigui, que també poden ser d'aquí, i que estan sota la tutela de la Generalitat. I d'aquests nens i nenes ens preocupen especialment aquells que estan en centres, i aquells que estan en centres i són menors de 6 anys. Un centre residencial, malgrat la bona tasca que fan i tots els intents de donar una bona atenció a aquestes criatures, no és l'entorn ideal per un nen tan petit. Això hi ha un ampli consens a la literatura científica, als professionals de l'educació, que no pot ser així. Llavors, el que hem de fomentar és que aquests nens i nenes puguin estar en acolliments familiars. Què vol dir una família d'acollida? És diferent d'una família d'adopció, perquè en les famílies d'acollida encara hi ha un treball amb la seva família d'origen o biològica, perquè es vol valorar si poden retornar realment amb la seva família d'origen, no? Pensem que de vegades són les famílies d'origen tenen problemes de desestructuració, de vegades doncs, de drogodependència, però de vegades són problemes que es poden solucionar. Llavors, mentre hi hagi una possibilitat de retorn, en comptes de l'adopció, hi ha la via de l'acollida, no? I aquesta acollida pot ser, com deien, centres o en famílies acollidores. Llavors, el model que hem de potenciar és que hi hagin més famílies acollidores per donar un entorn familiar a aquests infants que a sobre doncs, tenen aquesta situació moltes vegades dramàtica i que ja han patit, diguéssim, una separació de la seva família. I a dia d'avui tenim a Catalunya 280 menors de 6 anys que estan en centres en comptes de famílies d'acollida. El que hem fet des de la Generalitat és valorar per què no hi ha més famílies acollidores, quines eren les seves demandes, i fer un pla de xoc per donar més suport a aquestes famílies acollidores i fomentar i també fer una crida a la ciutadania perquè més famílies s'engresquin. Qualsevol família, qualsevol persona pot ser una família acollidora mentre tingui una mínima estabilitat econòmica i tingui un mínim temps de dedicació per poder fer aquesta tasca, no? Jo crec que això també és important remarcar-ho, perquè les persones de més de 60 anys també és un col·lectiu que de vegades no s'hi veuen, no?, sent família acollidora, però un 40% de les famílies d'acollida amb acolliment d'urgència tenen més de 60 anys, no? Aquest acolliment d'urgència és un acolliment per 6 mesos, normalment per nens molt petits, inclús nadons, per poder, diguéssim, tenir un temps de 6 mesos per fer una valoració de si han d'anar amb una família d'acollida de llarg termini o si han d'anar a l'adopció, no? Però aquest termini de 6 mesos, doncs hi ha moltes famílies de més de 60 anys que ho veuen com una opció també per, doncs, per donar-li una vida millor a un nen o nena que necessita, doncs, tenir durant uns mesos un acolliment familiar mentre s'esclareix la seva situació.
Vostè ara parlava de les demandes d'aquestes famílies perquè els va portar a fer aquest pla de xoc. No sé quines són aquestes demandes. Es tracta de qüestions econòmiques, bàsicament?
No són tant qüestions econòmiques, perquè hi ha prestacions generoses que donen suport a aquestes famílies acollidores, però la seva principal demanda és que l'administració no estava complint els terminis de valoració, no? Amb cada menor hi ha d'haver una valoració per veure com està la seva família biològica, si pot retornar i quina és la millor solució per a aquest nen o nena. I aquests informes, que en principi haurien d'estar en 6 mesos, estaven trigant un any o més. Llavors, la primera mesura que hem fet és reforçar els equips de manera que l'administració pugui complir terminis i podem donar-li la seguretat a aquestes famílies que el que ells es comprometen, doncs, es complirà per part de l'administració. I també hi havia altres demandes, com per exemple suports a la tramitació documental d'aquests nens i nenes, que també hem posat en marxa un pla de xoc per millorar aquests acompanyaments. Llavors, creiem, hi ha altres mesures, però creiem que amb aquestes dues principals confiem que siguin suficients perquè hi hagi més famílies que s'engresquin a fer aquesta tasca tan emocionant i tan commovedora, perquè les pròpies famílies d'acollida ho expliquen, no? Com de transformador és aquest procés i com d'enriquidor és donar-li una millor oportunitat a aquests nens i nenes que tenen situacions tan complicades.
Per cert, al Parlament, una de les lleis que s'havia estat treballant la passada legislatura i que estava a punt d'aprovar-se però amb les eleccions va quedar penjada, és la llei del sensellarisme per erradicar aquesta situació. A més, és una llei que compta amb un ampli suport perquè hi han participat moltes associacions que coneixen la situació, etc., que han treballat aquesta llei perquè sigui una de les més completes. No sé si aquesta nova legislatura es tirarà endavant, s'aprovarà definitivament, si hi ha algun calendari que es pugui comprometre.
Bé, sens dubte, impulsar aquesta llei és una assignatura pendent que també impulsarem i reforçarem perquè, com deies, és cabdal donar una solució i uns acompanyaments a aquest problema tan greu que tenim com a societat, que és el sensellarisme. Llavors, jo crec que hem de fer una aposta decidida i espero que ho veiem durant aquesta legislatura.
Però no hi ha calendari, de moment.
De moment no, però estem treballant en aquesta línia. Sí.
Uh-huh. I una última pregunta ja per acabar, i relacionada també amb les persones que estan en situació sense llarisme, és el tema de l'empadronament. S'ha parlat molt de les dificultats que està posant, per exemple, l'Ajuntament de Ripoll per empadronar, però també l'Ajuntament de Barcelona ha canviat els criteris i les entitats que treballen amb persones en situació sense llarisme, per exemple, han denunciat que això complicava la situació d'aquestes persones i els hi feia més difícil accedir a serveis bàsics, com per exemple la salut. No sé si des del govern es plantegen algun canvi normatiu o alguna acció per evitar que els ajuntaments posin impediments a l'empadronament de les persones sense llar.
Bé, l'empadronament és un dret bàsic que, com tots els altres drets, la Generalitat ha de vetllar perquè es compleixin, no? Llavors, jo crec que estarem vigilants per aquestes qüestions i sens dubte, doncs, s'ha d'abordar i s'identifiquem casos en els quals s'està posant aquestes traves, doncs posar-hi remei, sens dubte.
Consellera Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials, moltíssimes gràcies per haver participat al programa Els Matins de Ràdio Estel avui. Per cert, que em sembla que ha portat algun lot de productes amb aquesta campanya que estem fent de donatius per a la gent gran.
Sí, us hem portat uns sabons de la Fundació Arrels, fets per persones en situació de vulnerabilitat, i és una petita contribució a aquesta marató que esteu fent, que també us dono l'enhorabona per aquesta iniciativa tan necessària per la nostra societat.
Moltíssimes gràcies, consellera. Moltíssimes gràcies per haver participat al Matí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres i bones festes.
Falta un minut per dos quarts. Fem una breu pausa i ara tornem.
Ràdio Estel.
Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. El matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 11:45, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes.
Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però quan vaig conèixer Los Tilos, vaig saber que estava fent el correcte. Aquí rep atenció especialitzada i jo tinc la tranquil·litat que està ben cuidat, en un espai segur i acollidor. A Los Tilos, el meu pare no només està en bones mans, és a casa.
Visita Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona. O troba'ns també al 93 450 7000 i a bastondeoro.com.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'una a dues del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ofertassa de Nadal a Caprabo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons. Com la pinya amb maduració natural, comprant-ne dues unitats, la unitat surt a 2,75 €. I el llom de vaca sense os envasat a 15,95 € el quilo. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
Ja pots comprar el calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Fins al 22 de desembre aconsegueix el teu per 6 euros. Aquest any dedicat al jubileu 2025, l'any de l'esperança. Vine a buscar-lo a Comptes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem per correu prèvia despesa d'enviament. El calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana t'espera. Recorda, tens temps per comprar-lo fins al 22 de desembre.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Passen 3 minuts a 2:15. Estem molt pendents de França, d'Avinyó, on a aquesta hora, en principi, s'ha de conèixer la sentència del cas Pellicot, aquest cas d'agressió sexual per part de Dominique Pellicot a la seva dona durant més de 10 anys, que la va drogar, la va violar i, a més, va convidar altres homes perquè també ho fessin. Estem pendents de que surti alguna novetat des del Palau de Justícia d'Avinyó. Mentre no passa, ja tenim aquí a la taula els tertulians d'avui. Bon dia, Carlota.
Bon dia.
Bon dia, Gerard.
Bon dia, què tal?
I per telemàtic, en Dani. Bon dia, Dani.
Què tal? Molt bon dia.
I també tenim aquí la taula en Rafa, que ja té la seva llista de...
Estaven interrogant, perquè
sí,
els
tertulians
sempre volen els temes abans.
Volien jugar amb avantatge, eh?
Sempre volen una mica preparar-se una mica i dir, no us preocupeu, perquè avui no he trobat res. Ahir vam parlar de Rafael i del seu estat de salut, que per cert ha fet un comunicat. Ha suspès els concerts, eh? Però ha fet un comunicat dient que es troba bé, l'han canviat d'hospital.
Quants anys té?
81.
Per què no jubila la gent?
Bueno, Rafael és etern. Rafael,
sí, però Rafael, ja ho és. Per
Rafael
tant,
caurà de l'escenari a la tomba directament. Saps què vull dir?
Sí, no, això segur.
Home, és que és una persona màgica per mi. I més en aquestes dates nadalenques, que és el tamborilero, etcètera, etcètera, etcètera. No, però té més nadalencs. Per exemple, jo veig sempre molts anuncis de menús de Nadal, però en plan de dies molt familiars. I penso, hi ha famílies que van a un restaurant. Jo no ho he fet mai, per tant m'estranya. És absurd, no? Perquè el fet que jo no hagi fet una cosa no vol dir que la resta del món no la faci, no? Però a mi m'estranya. Vosaltres sou molt casolans o algun cop ho farà, per exemple, no? Alguna sortida a restaurant en dates assenyades?
A la meva família sempre s'ha fet molt a casa. Vull dir, mai hem fet restaurant, però sí que conec gent que ho fa, sobretot gent que són famílies molt grans. No sé, la meva família, doncs, acabem sent 10, 12, llavors tampoc té sentit,
bé, no?
I acabem en el menjador de casa de la iaia. Sí. Però famílies potser més grans que tenen, no sé, 5 fills i llavors cada fill té dos o tres fills i aleshores ja són famílies molt grans. Potser sí que per espai, per comoditat, no? Acaben anant més a restaurants. Jo tinc amigues que ho fan, però a casa meva sempre ha sigut més de casa.
Bona reflexió. Gerard.
Sí, no, jo també soc de molt de casa, perquè també som una família curteta, però sí que hi ha gent que ho fa i que li agrada, però escolta, al final és Nadal, te'n vas a dinar fora, t'estalvies tot el prolegòmens, tot el fer l'àpat i tal, i després sí que la sobretaula, si la vols fer a casa, doncs la fas.
Sabe, no sé si el Dani Guillén ens pot aportar alguna altra idea.
Jo soc molt casolà, inclús per mi la part de cuinar els dies de Nadal forma part de tota la cerimònia.
La preparació, no?
Exacte, i de fet, fixeu-vos que les cuines a les cases, per molt petites que siguin, són el centre de reunió. No sé per què, hi ha com un imant que tothom acaba a la cuina, cerveseta en mà, fuet tallat i fent tertúlia i anar xerrant i anar picant, no? Però el que sí que he incorporat és que jo, ara, per exemple, passo els Nadals a Galícia, a casa amb meus sogres, i el que ha incorporat la meva sogra és que la nit de Nadal, o sigui, la nit bona, per no cuinar, ho encarrega i llavors ho portem cap a casa.
És un càtering, no? Un servei de càtering. Està bé.
Exacte, és un servei mig del que tu has dit. No anem al restaurant, però portem el restaurant a casa.
Bueno, és que aquesta és una altra.
Això és una opció, clar.
És una opció. És a dir, però que a més, cada cop, jo m'estic adonant a casa meva, eh? A mi m'agrada molt cuinar, però una qüestió de temps, molts cops no ho faig. I me n'adono que de cara al Nadal també és molt pràctic, no? Agafar coses preparades una mica i, escolta...
I cuinar per tanta gent, no? Al final és, sí. és una feinada important.
Un amic, home, i tant, i s'ha de tenir mà, perquè no és
això és un tema, perquè tu dius, clar, no, lo maco és fer-ho a casa, és fer-ho casolà.
No, jo no dic que sigui lo maco.
No, dic en general, no, que es diu, no, lo maco és fer-ho a casa, lo maco no sé què... Dic, clar, però qui cuina? Perquè si cuines tu està molt bé dir-ho, però si cuina un altre...
Exacte.
Parlem...
S'ha de fer un front comú i que tothom aporti, no? Dic jo, vale, doncs hem solucionat el tema dels àpats.
Jo fico una altra alternativa, que és Nadal a casa i Sant Esteve fora.
Els canelons fora, eh?
Sí, això els sí, canelons, ja ho havia fet.
Bueno, és que els canelons són molt... S'ha de treballar molt, amb els canelons. És una cosa que...
Sí, perquè això de les sobres no és veritat.
Lo de les sobres, que va, tu has de treballar de zero. Tu has de treballar de zero. I va molt ràpidament. Pel·lícula nadalenca. Avui demano pel·lícula nadalenca favorita.
A veure, jo sóc... Cada any miro Love Actually.
Carlota, és que tens look
tot el perfil.
Love Actually.
He de dir que cada any l'he mirat i cada any he plorat amb aquesta pel·lícula, però cada any, últimament, quan la vaig veient, ara ja més d'adulta...
Què t'està passant?
Tinc la sensació que està com desactualitzada i hi ha certes situacions que m'activen totes les llums vermelles.
Bueno, la dels cartells.
Això no em passava abans.
La dels cartells, que tant ens agrada, i estàs pensant...
Diverses, n'hi ha diverses.
Està casada i l'home està dins.
I és l'amic, no? Això és lleig, però hi ha el... Crec que és el president dels Estats Units, no?
Ah, sí.
Que tira... Bueno...
Sí.
Assetjament, de fet.
L'assetjament no? Amb les secretàries.
Sí, exacte. Sí, sí. Llavors, aquestes coses que jo sempre l'havia mirat i m'havien agradat, ara a vegades em molesta.
Tot i així, jo super a favor de lo factor.
Super a favor.
I a més li paren els peus al president.
Exacte. Exacte.
Treu el caràcter que no ha tret en tota la resta de la pel·lícula.
Exacte.
Gerard, tu per on tires?
Jo vaig una mica diferent, eh? Jo, Jungla de Cristal.
Oh. Ep.
Ja està, m'has guanyat.
El gran tema, sí.
Jo, és clarament l'elenca.
Perdona, ara tinc una ametralladora. Ho. O sigui, ahí està tot el tema de l'elenca, absolutament.
Sí, absolutament.
I, bueno, espera, que li demanarem a la Tani Guillem. A veure.
És que me l'ha robat.
Jungla de Cristal, eh?
L'única diferència entre en Gerard i jo és que jo havia viscut a èpoques més antigues que et tregaves Ben-Hurs, Cleopatres i coses així.
Sí, home,
però això ja ha passat a la història.
Era Nadal, dia Nadal, o era durant festes?
La repetia en Gerard. Sí. La posàvem per Nadal.
Sí, però està bé. També fa Nadal aquestes coses. Sí. Están haciendo, sí. O lo que el viento se llevó. Estan fent lo que el viento se llevó.
Ai, sí, per favor. Lo que el vent s'endugué. Quita.
No, nunca más pasaré hambre. Que és una frase que encaixa molt
per Nadal,
les dates nadalenques.
Pau, jo pel·lícula no en tinc. Jo soc Mr. Bean. Per Nadal,
Mr. Bean.
Sí. Clàssic,
també està guai.
Ens hem oblidat un altre clàssic, que és Qui? Solo en casa.
També, és cert.
Solo en casa també encaixa.
O el capítol de Plats Bruts del dia normal.
Del dia normal, que, sí, és molt bo.
Aquesta també és una cosa ja molt generacional.
Sí, de qualsevol sèrie mitjanament decent, divertida i que ha perdurat en el temps, tens capítols nadalencs molt divertits. Molt divertits. Escolteu, doncs hem parlat una mica del Nadal, venim de la consellera, passem pel Nadal i ara segurament anireu a coses molt complexes. Ja,
en fi. A veure, ara ho mirarem.
Gràcies per jugar, com sempre. Bona tertúlia.
Gràcies, Rafa. Gràcies. Fins ara. Avui, aquí a Ràdio Estela, estem celebrant aquesta marató solidària per la gent gran, sobretot per la gent que viu en situació de soledat no desitjada. I avui sortia a La Vanguardia amb un estudi que explicava que els nets cada vegada estan sent els encarregats de cuidar la gent gran, que era un paper que fins ara assumien les joves. Aquest també és una qüestió, perquè el que explica aquest estudi, que és molt interessant, és que la majoria de joves, de nets, que assumeixen aquest paper, ho fan per voluntat, ho fan perquè volen. Que contrasta segurament en les situacions de moltes joves que ho feien obligades per l'organització social, no? Pel fet de ser les dones, pel fet d'encarregar-se de les cures, etc. No sé si vosaltres us esteu trobant en aquesta situació, si vosaltres esteu en aquesta situació de cuidar gent gran, de veure aquest fenomen en què els joves cada dia s'encarreguen més d'aquestes tasques.
Clar, jo en el meu cas particular no, perquè els meus pares eren grans quan em van tenir i per tant els meus avis jo els he perdut aviat i no he hagut de viure aquesta part de les cures, però sí que crec que és una cosa que cada cop passa més, també en part perquè al final em fa la sensació que sempre que hi ha informacions sobre les cures de la gent gran hi ha un factor decisiu en tot això, que és que com que la gent viu més i per tant estem parlant de que les cures que abans es podien fer dels 60 als 80, ara potser són dels 80 al 100, et trobes que, clar, hi ha un fenomen que és que tens filles o gendres, o fills o gendres, dic filles perquè malauradament és el perfil més habitual, com els estudis ho demostren així, de 60 a 70 anys que al mateix temps estan fent de cuidadores de les seves mares de 80 a 90. Mm. Clar, això... En el fons, per mi, crec que explica en part també que els nets ara s'hi estiguin implicant més que abans, perquè els nets d'ara són nets que poden tenir 40 llargs. No són els nets de... Sempre són els nets de... Ens en podem imaginar de 16, 20, 25, 30. O sigui, que crec que hi ha un fet de longevitat que fa que canvia completament l'escenari del que fins ara havíem entès per les cures. Llavors, clar, és evident que si la filla o la gendre, o el fill o el gendre té 60, 70, doncs potser, o potser no, té tot el sentit que qui ajudi a les cures amb els més grans, que estem parlant d'aquests 80, 90, doncs siguin els nets.
Mm-hmm.
Sí, em sembla interessant això que diu el Gerard, no? Perquè a mi m'ha sorprès una mica la notícia quan l'he llegit, perquè clar, no? Penses, quina edat tenen aquests nets? Jo pensava, són molt joves, no? Potser per estar cuidant els avis, però clar, no havia fet, no? Aquesta potser una reflexió de que els nets ara poden tenir... O sigui, jo, per exemple, tinc 30 anys, la meva àvia en té 84, jo podria cuidar la meva àvia, no? Els meus cosins no, perquè són molt més petits, però potser jo sí. Però m'ha sorprès això de que recaigui més en els nets, més que en els fills. Bueno, en els fills és el que més recau, segons la... Però m'ha sorprès que recaigui també en els nets, i sobretot aquest punt diferencial, que en els fills la majoria ho fan una mica, segons l'enquesta, perquè toca o perquè els hi recau o perquè, sí, bàsicament perquè toca. En canvi, en el cas dels nets, és més perquè volen, no? Si s'impliquen per voluntat pròpia, i això crec que és un canvi que m'ha sorprès significativament, la veritat.
Dani Díaz.
És que jo, precisament el que comentava ara, el comentaves ara, jo, la meva àvia, vaig tenir ocasió de cuidar-la dels 25 als 30, aproximadament, en la seva etapa final, fins que jo vaig marxar de Girona, que vaig venir a viure a Barcelona, però era una qüestió de que jo crec que el vincle entre avis i nets, aquells que hem tingut l'oportunitat de tenir-lo, és un vincle molt fort. Per tant, totalment d'acord amb la reflexió que feia en Gerard de les edats i de com el tipus de famílies està evolucionant i està canviant. De fet, podríem aprofundir en el fet de que cada cop les famílies seran més petites perquè es tenen menys fills, perquè els tens més tard i que el vincle familiar també anirà evolucionant i anirà canviant. Però aquí crec que hi ha una qüestió d'un vincle molt fort entre avis i nets. Jo vaig tenir l'oportunitat de tenir-lo, un vincle molt fort amb els meus avis materns, amb els paterns no, perquè vivien molt lluny, però ho estic veient ara amb la meva filla també, que el seu vincle amb els seus avis és molt fort i és molt important.
També crec que hi ha un punt, no, de que, per exemple, a mi m'ha passat... Els pares han treballat tant el pare com la mare quan tu ets petit i aleshores t'ha cuidat molt els avis, no? A mi m'ha cuidat molt la meva àvia. Exacte. I aleshores sí que hi pot haver un cert deute, no? I un cert, ostres, ells em van cuidar quan jo era petita, ara jo també els vull cuidar, i com aquest vincle més fort, i jo crec que aquest vincle es deu molt en part perquè tant el pare com la mare ha treballat, i aleshores potser en molts casos, no, hem estat criats bastant pels avis, i això pues, crea un vincle molt, molt fort, sí, sí.
Sí, a més, és un fenomen que fins i tot hem vist... convertir-se en fenomen cultural gairebé. Jo no sé si recordeu, juraria que durant la pandèmia es fa molt... té molt ressò un documental, una pel·lícula documental que fa el Miguel Ángel Muñoz, que pels... alguns la poden conèixer per Masterchef, alguns més enllà per una sèrie que es deia Opadans, que no recomano. Sí. Fa un documental que està molt bé, que ell explica com se'n va viure amb la seva... es diu la Tata, si no m'equivoco, i explica com ell se'n va viure amb la seva iaia durant la pandèmia, i conviu amb ella i es gravaven cada dia una mica. Jo crec que també es genera una mica aquesta cultura de dir, escolta... el que deia la Carlota, no? Els avis moltes vegades ens han hagut de cuidar nosaltres perquè els pares treballaven o tal, estem una mica en deute. I al final... I després hi ha un altre factor, crec, que està empenyent, i això és, no és informació, és una sensació pura i dura, que empeny també a vegades ara a estrenyar aquest vincle, que és que moltes vegades, o com a mínim jo em trobo en casos d'amics o que... davant la dificultat d'anar-te'n a viure fora de casa i, al final, la necessitat més o menys d'independitzar-te dels teus pares en un moment de la vida, jo crec que cada cop passa més que hi ha més nets que el primer pas d'independència és anar-se'n a casa d'àvia, no? Llavors, hi ha com aquest quid pro quo de... tinc una mica d'independència, tinc una experiència de vida i a sobre estic fent companyia cuidant els meus avis.
Totalment d'acord.
Ah, pensava que anaves a dir alguna cosa més, Dani.
No, totalment d'acord, perquè és el cas del meu germà, per exemple. Vull dir, el meu germà, no ara, vull dir que ara la situació d'ara no és la que hi havia fa 20 anys, però fa 20 anys ja va fer aquesta experiència prèvia intermitja d'anar a viure amb l'àvia abans d'independitzar-se. Per tant, no és una cosa d'ara, vull dir, aquests experiments ja venen d'abans, simplement que ara segurament els veurem més per una qüestió de context socioeconòmic.
El que passa potser és una mica que hi havia aquest discurs, no?, de que abans les famílies vivien com més juntes en una sola casa, hi havia diferents generacions, i ara ja, amb això que dèieu vosaltres, aquest fenomen de que cadascú té la seva casa seva. El que passa és que aquesta relació intergeneracional avis-nets no desapareix com a tal, que es manté en aquests casos i s'incrementa amb el fet aquest de cuidar. El que sí que és veritat que també s'eixampla, no?, que també hi ha... Vull dir, quan es dona aquesta situació, es dona en el fet de que hi ha nets que cuiden dels avis. El que passa és que a l'altra banda de la balança hi ha un gran nombre de persones grans que estan soles, que no tenen cap xarxa familiar i que, per tant, això els deixa en una situació molt d'aquesta soledat molt, molt extrema.
Sí, sí, és això. Hi ha cada cop més gent gran vivint sola a la ciutat i al final aquestes soledats no desitjades, d'alguna manera, són molt difícils de portar. No, perquè al final tots ara aquí tenim una edat que moltes vegades tenim aquest cert desig, no?, de que bé, ara estic sol i puc fer, però quan tu passen hores i hores i realment no has pogut o no has parlat amb ningú, no has tingut una conversa, o la teva conversa són els 20 minuts que has sortit a comprar el pa i l'era i prou, no és fàcil. I sobretot perquè hi ha un punt que és veritat que avui dia envellim amb millor qualitat de vida i, per tant, això que deies tu ara, no?, abans dels nuclis familiars més apinyats, ara realment potser no fa falta perquè les persones poden arribar als 70, 80 anys amb plena independència i amb capacitat de fer el dia a dia, però sí que per molt independent que tu siguis, el context social, jo crec que la voluntat social no la perdem mai, no?, i és difícil de gestionar.
Clar, i també hi ha, no?, aquest fet de que al final abans potser es vivia més junts, potser la dona no treballava, aleshores s'encarregava de cuidar els avis, ara tothom viu més a casa seva, la gent treballa, tampoc els fills potser no poden deixar de treballar per cuidar els seus pares, ja no només perquè no vulguin, si és que no poden, perquè vull dir, és renunciar a un sou, no?, per fer de cuidador. Llavors, clar, al final es genera unes situacions, doncs, de més soledat no desitjada, i també d'haver d'acabar anant potser abans a residències, no?, per poder estar cuidat, per poder rebre aquestes cures i també per no estar tan sol, no? Vull dir, jo conec gent que ha volgut anar a residències o centres de dia per no sentir-se tan sol a casa, no? Perquè si no al final acaba sent potser el teu dia, si no et pots moure gaire, no pots sortir a passejar, no pots quasi cuinar-te, al final acabes sent, no?, sentat al sofà mirant la tele durant moltes hores, no? I aleshores això cognitivament també té els seus problemes de no exercitar la memòria, de no fer exercicis, llavors, bueno, acaba passant això, no?, de que els fills potser no es poden cuidar tant dels pares i llavors acaben haver d'anar a residències.
Sí, si us fixeu, l'últim CIS que va sortir publicat el mes de novembre ja indicava una dada que, sota el meu punt de vista, és preocupant. Vull dir, la dada és impactant, però el que ens ve a dir és que el model de família està canviant a una velocitat estrepitosa, que és que més de la meitat dels enquestats es veia d'aquí 10 anys, doncs, amb menys vincles familiars, no? Al final, l'individualisme està creixent. De fet, si feu una recerca a Google, podeu trobar molts reportatges ja publicats com estem canviant la família pels amics i pels veïns, no? De la família biològica, perquè ens entenguem, a la família que tu vas escollint al llarg de la teva vida amb els vincles personals que vas creant. Per tant, és evident que el model de família està canviant, està evolucionant i per res es tornarà a semblar el que, almenys nosaltres, jo crec que els tres que estem en aquesta tertúlia, hem pogut conèixer.
En fi, una situació que, a més, quan arriben dates com Nadal, dates assenyalades, encara es nota més, es percep més aquesta soledat no volguda en aquests casos. I aprofito, abans en Gerard ho deia, no treia aquest tema dels problemes d'habitatge pel fet aquest de conviure. És una situació que es va repetint recurrentment en cada informe que presenta Càritas sobre la tasca que fa Càritas Catalunya, Càritas Barcelona, etc. Però que evidentment no deixa de ser important pels efectes que té, no? Recentment sortia un estudi que explicava això, que la meitat de les persones que viuen de lloguer a Barcelona viuen en risc de pobresa. La situació de Càritas és encara més extrema, explicant que 3 de cada 4 persones que l'entitat atén viuen en habitatges que no són dignes, i una tercera part viuen en habitacions rellogades, famílies senceres en habitacions rellogades. I davant d'això, Càritas el que proposa és que els ajuntaments permetin canvis d'usos de les construccions que ja té l'Església, sobretot en matèria d'esglésies, d'habitatges, de construccions que ara mateix no es consideren habitatge com a tal, que es permeti fer servir aquests espais i d'aquesta manera poder donar sortida a tota aquesta necessitat de tota aquesta gent. No sé si vosaltres considereu que seria una resposta. Sempre és evident que és una resposta d'emergència a totes aquestes situacions, perquè al final no és l'ideal, però davant d'aquesta emergència que és l'habitatge, no sé si creieu que podria ser una possible via de solució a aquesta situació.
A veure, és veritat que hi ha una crisi, hi ha una emergència molt clara i que, per tant, s'han de buscar solucions, i moltes vegades quan es diuen no, s'ha de fer pisos de protecció oficial, jo sempre dic que sí, que està molt bé. El problema és que això és una solució molt a llarg termini i a més tampoc crec que solucioni el... És a dir, no és un problema d'una part petita de la població, sinó és un problema molt generalitzat, el problema d'accés a l'habitatge. I aleshores s'haurien de construir molts pisos com per poder resoldre aquesta demanda. Llavors, canvis d'usos. Jo crec que pot ser una solució, però que s'ha de mirar bé. També hi va haver tot aquell debat sobre si es podien canviar els usos d'antics locals comercials, no?, i convertir-los en habitatge. Sembla que això s'ha aturat una mica. El tema és si aquests llocs són realment habitables, no? Perquè a vegades veiem algunes coses per Idealista quan busques pisos, que clar, t'ensenyen segons quins llocs a uns preus també bastant alts, i et posa, no té cèdula d'habitabilitat, clar. Si per resoldre el problema de l'habitatge hem d'acabar permetent que es visqui en llocs que no tenen uns mínims, tampoc no sé si aquesta seria la solució, per molt que pugui ser una solució d'emergència a curt termini i només per resoldre això, eh? Però no tinc la sensació que també hem de vigilar fins a quin punt es permet fer aquests canvis d'usos.
Dani.
Connectant amb el que ara indicaves de la cèdula d'habitabilitat, no és només la cèdula d'habitabilitat, sinó també el certificat energètic. Vull dir, la gran majoria de vivendes que en teoria estan catalogades com a vivendes dignes per viure, no tenen al dia el seu certificat energètic, i ho veus quan tu fas un rastreig de pisos en venda a Barcelona, a qualsevol municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és un exercici que jo faig per curiositat habitualment, per veure com els preus van evolucionant, sobretot en la conurbació de Barcelona, que tots posa certificat energètic pendent. Per tant, no és només això. També em faig la pregunta de si la cèdula d'habitabilitat i el certificat energètic en moltes de les vivendes no és un tràmit burocràtic que el passes amb pocs filtres. Per tant, no sé si realment és una garantia de que aquella vivenda compleix uns mínims o és simplement un tràmit burocràtic que s'ha creat per pagar unes taxes i res més. Dit això, jo estic totalment d'acord amb el que s'indicava ara sobre els locals comercials, però al revés. Vull dir, per mi és una de les grans apostes, sobretot a les grans ciutats. Ho hem vist ja, vull dir, podem passejar pel carrer i personalment hem pogut veure locals comercials convertits en vivendes. Jo he tingut l'oportunitat d'estar en algun. De fet, conec un arquitecte de Galícia que ha obert la seva oficina, el seu despatx, per dedicar-se única i exclusivament a la reforma de locals comercials en vivendes. I crec que és una manera d'aconseguir vivendes alternatives i llocs on viure, perquè al final la manca de vivenda està sobre la taula. I en relació a la proposta de Càritas, jo crec que el govern faria bé d'escoltar-la, perquè al final en l'habitatge jo crec que és una de les polítiques sectorials on les ajudes i les col·laboracions entre públics i privats, i en aquest sentit Càritas és un privat que sabem que molts cops arriba on no arriba l'administració, pot haver tingut més experiències i pot tenir molt més coneixement en el sentit que això pugui ser una manera de pal·liar aquesta mancança.
Jo, sí, al final, en aquest moment, tot el que sigui fer florar habitatge nou ha de ser benvingut. El que passa que s'hauria de veure bé